minuts passen d'un quart de set del vespre. A aquesta hora continua reunit el primer Consell Interterritorial després del final de l'estat d'alarma. Veurem què és el que diuen i quines conclusions arriben. En aquesta trobada estan analitzant les novetats del pla de vacunació després que la Comissió de Salut hagi decidit vacunar en Janssen els menors de 60 anys. I l'evolució, parlant de l'evolució de la pandèmia, de les dades, que en principi són positives a Catalunya. El risc de rebrot se situa per sota dels 200 punts, baixa la pressió als hospitals, tant a planta com a les unitats de cures intensives, l'índex de positius està per sota del 5%, i la velocitat de contagi es manté en el 0,85. Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Podem dir, com en els incendis, que la fase de... que a Catalunya podríem dir que la pandèmia està en fase de control, aquesta quarta onada?
Com els incendis encara està cremant.
No està en fase de control.
És que quan dius fase de control vol dir que encara no està controlat. Fase de control vol dir...
Correcte. Val. Aleshores, diríem que ja està, que està controlat. L'incendi
no
està controlat.
No està. Anem a veure. No. La tendència de l'epidèmia a Catalunya és molt bona. Els indicadors estan evolucionant tots favorablement i de pressa. Fa unes setmanes pensàvem que hi podia haver un repunt de casos per Setmana Santa. No hi va ser. Pensàvem que hi podia haver un efecte Sant Jordi. No hi va ser. Quan vull dir, quan parlem amb epidemiòlegs i els consultem, deien, a veure què passarà quan es comencin a alliberar restriccions les de fa, ara fa 10 dies. No hem observat un increment de casos. Tota la tendència és molt bona. Per què està passant això? Ningú sap exactament. Va una mica en contra del que els epidemiòlegs esperaven. Hi ha segurament una suma de factors, i pot haver segurament un efecte de la vacunació. Com més població vacunada, més difícil li posem el virus, i podria haver potser un efecte de que hi ha més activitat a l'aire lliure, i podria haver un efecte que gran part de la població potser està conscienciada. No és la que més es veu, però potser hi ha moltes persones conscienciades. En general anem bé, però en el punt actual s'ha de recordar que encara tenim 1.000 casos al dia, tenim una incidència de 230, encara tenim molta transmissió del virus, tenim molta població encara no immunitzada. Per tant, anem a millor, però controlat encara no ho tenim.
Una mica, tal com apuntaves, els epidemiòlegs, una mica meteoròlegs.
No,
m'estaves dient que tenien unes previsions i la veritat no han anat cap a on...
On pensàvem.
Els epidemiòlegs...
I amb els del temps passa el mateix. O sigui, darrerament, bueno, no darrerament, vull dir...
Tant els meteoròlegs...
Clavar-ho.
Que jo els,
ciència,
els, ciència. Els consulto.
Ciència, com clar, la ciència no és exacta.
Es basen en dades.
Per
a partir de les dades... Fas una estimació de què pot passar. No vol dir que hagi de passar.
Ja.
I això, de la mateixa manera que no controlem totes les variables de la meteorologia i de vegades tenim sorpreses,
sí, i tant.
Tampoc no es controlen totes les variables de la transmissió del virus.
Mira, ahir mateix, al matí, que es va dir que Barcelona no plouria, em va caure el xàfec a sobre.
Sí.
I es va dir que no hi havia aigua. Van fallar els meteoròlegs, no.
A
les
mi
dades...
em mereixen molt respecte als meteoròlegs,
sí,
i també els
epidemiòlegs,
i fan una feina extraordinària. Bueno, però, aquesta epidèmia, si no haguéssim tingut epidemiòlegs...
Sí,
no.
Home, però si acabes de dir van dir... És més, deies vam dir, com si fossis epidemiòleg, sí. He pensat, bueno, aquest vol que també el critiquin, però penses, no, van dir els epidemiòlegs. Sí. I vas dir, no saps per què,
no es va complir.
Doncs jo dic, bueno, doncs ha passat el que deies tu, que posaves l'exemple, que jo he posat l'exemple amb els meteoròlegs. La previsió no ha estat la que ells creien. Correcto?
Exacte.
Val, doncs...
Ens sorprèn que les coses vagin tan bé, però el fet és que van molt bé i és fantàstic. Ens n'hem de congratular.
Doncs les coses van tan bé que avui Fernando Simón ha dit que el coronavirus podria desaparèixer a finals del 2022.
Fixa't.
Ho ha dit en una conferència a Castella-La Manxa i ja us avisem que el so d'aquest fragment no és...
Bueno.
No és impecable, això, però bé, el missatge el sentirem.
I el futur també és difícil de plantear el futur con el coronavirus, perquè ara mateix estem en la situació dicotòmica de pensar que a lo mejor no tiene ya futur. A lo mejor, si les coses fueran muy, muy bien a final del año que viene, podemos decir que ya no hay más coronavirus en España. Mm.
Allò que dèiem de les previsions dels epidemiòlegs, Fernando Simón, diríem, no ha estat dels que...
No han sortit res, al revés.
Això vol dir que el coronavirus continuarà el 2025?
Ha dit, al final del 2022...
Sí, ja 23, ja estem al 23.
Ha dit en Espanya. I això és possible que ho aconseguim. El 2022.
Uh-huh. I aquí... A finales. Bueno, ho acaba de dir.
Sí, no sabem quan serà. però abans o després això passarà. I passarà gràcies al que en diem la immunitat de grup. La immunitat de grup vol dir que hi ha tantes persones vacunades, immunitzades en una població, que facis el que passis, inclús sense cap mesura de restricció de cap mena, el virus va a menys i l'epidèmia desapareix, perquè el virus no troba a qui contagiar. I això ho veiem, per exemple, amb el xarampió.
Exacte.
Amb el xarampió, aquí a Catalunya, hi pot haver ocasionalment algun brot petit, però el virus no troba víctimes i acaba extingint-se. I això amb el coronavirus passarà abans o després, possiblement el 2022, perquè hi haurà tanta població immunitzada gràcies a les
vacunes.
Haver
un cas, i podria es donar un cas d'una persona que ho patís, però clar, com que no trobaria ningú més, no?
El que pot passar és que el virus desapareixi perquè gràcies a aquesta immunitat de grup, que torni a entrar, perquè potser no l'hem erradicat encara d'altres països.
Exacte.
Perquè no hem estat prou generosos amb les vacunes. I torni a entrar, però quan torni a entrar, aquí hi hagi, i pot causar algun brot, pot extendre's mínimament, però no trobarà prou persones vulnerables al contagi com per estendre's. Per tant, el virus desapareixeria funcionalment de Catalunya, d'Espanya, i això podria passar el 2022.
Parlant de futuròlegs, ara escoltarem a Pedro Sánchez, que en aquest cas parla de la immunitat de grup.
Tenemos los instrumentos suficientes para poder hacer frente a cualquier contagio que se pueda producir con el COVID. Y no olvidemos una cosa, estamos a 100 días de lograr ese objetivo del 70% de la población española vacunada y, por tanto, de lograr esa inmunidad de grupo.
A 100 dies ja estem, ho tenim a tocar això, d'aconseguir la immunitat de grup, segons Pedro Sánchez, a 100 dies?
Sembla que Pedro Sánchez no ha entès què vol dir la immunitat de grup. A 100 dies de tenir el 70% de la població vacunada,
sí.
Probablement sí. Això passarà al llarg de l'estiu, tret que hi hagi un cataclisme en el subministrament de vacunes que no és previsible. Per tant, el 70% de la població vacunada a mitjans d'agost podem tenir-lo perfectament. Això no ens donarà la immunitat de grup. Pedro Sánchez o qualsevol creu realment que a mitjans d'agost estarem en condicions d'eliminar totes les restriccions, totes, distàncies, mascaretes, tot, i fer vida com la fèiem abans, a l'agost? No, encara, això no passarà a l'agost. I això no passarà perquè a l'agost no tindrem encara immunitat de grup. I penso que l'origen de la confusió de Pedro Sánchez deu ser que aquest 70% era a l'origen de l'epidèmia el que es considerava el percentatge que s'havia d'assolir per aconseguir aquesta immunitat de grup. Però això era abans que apareguessin variants del virus més contagioses. Si et ve un virus més contagiós, et costarà més de controlar-lo, i si et costa més de controlar-lo, necessitaràs tenir més persones vacunades per arribar a la immunitat de grup. I amb les variants que hi ha ara, difícilment tindrem immunitat de grup abans de tenir vacunades més del 80 o 85% de la població.
Hi ha un fet que realment aquest matí quan ho he sentit, ho he trobat insòlid, bueno, ho he trobat... pot haver... No vull generalitzar, però en molts casos ho trobo molt poc seriós, i em quedo curt en aquesta expressió, de que un 10%, hi ha un 10% de la gent citada per vacunar-se que no es presenta. Tu hi trobes alguna explicació? O sigui, gent que s'apunta i llavors no es presenta. Clar, que hi ha un grapat de vacunes que després han de córrer a col·locar-les en una altra perquè, si no, les han de llançar.
Sí,
o sigui, a mi em sembla...
Quin disbarat és?
D'un poc...
O sigui, a banda de poc ho he entès, això, jo quan ho he dit...
És poc responsable.
Bueno, primer, perquè t'apuntes. Sí, sí. I després, si no hi vas... Que això passa com quan tu donen hora per fer-te una prova en un hospital, sigui privat o públic. Tu has de trucar per dir, escolta, miri, finalment no podré venir a fer la prova, perquè aquesta prova, aquell temps està determinat per tu. Doncs aquí el mateix.
I m'he trobat, ahir m'hi vaig trobar... abans d'ahir m'hi vaig trobar amb una persona que trucava per telèfon, escolta, que fa una hora que l'esperem, que ve o no ve, amb una consulta, eh?
Doncs miri, el 10% de la gent citada per vacunar-se no es presenta. Tu ho entens, això? Perquè és que jo...
A veure, desconec quins són els motius pel
no,
qual per aquestes persones
que,
no es presenten.
Posa del 10%, posa un 2% que els hi passa el quelcom excepcional aquell dia.
Esclar, home, sempre hi pot haver alguna cosa.
És que aquest món, com vols que vagi bé, amb coses...
No,
o sigui, és que
és una catàstrofe.
Molt poc seriós.
Es podria estar barrejant. Jo no sé què ha passat i no sé aquest 10% en què consisteix. No sé si són persones que s'han apuntat i no hi han anat, o són persones citades que no s'havien apuntat, sinó que les van citar i no hi van anar. No sé el detall de la xifra. I no sé si en casos de persones doncs, que tenen por perquè han sentit parlar malament d'alguna de les vacunes, o bé persones que se'n descuiden, o bé que persones que passa ni per desídia, diu, m'he apuntat un dia i m'apuntaré un altre. No sé què, hauria de tenir més detall per saber què ha passat exactament. En qualsevol cas, el que penso que sí que val la pena transmetre és que quan una persona s'ha apuntat i no hi va, causa problemes a altres. Perquè després aquestes dosis, el que és molt important és que dosis de vacunes encara en tenim menys de les que ens farien falta. Ens en farien falta més. Per tant, totes les hem d'aprofitar. Si t'apuntes i no hi vas,
home,
aquella dosi és molt important que no es perdi.
Exacte.
I aleshores, perquè no es perdi, ara estàs obligant a fer un sobreesforç a tot el personal que està posant les vacunes, personal d'infermeria, personal d'atenció primària.
Sí, sí.
Estàs obligant a fer un sobreesforç a córrer per trobar algú a qui es pugui posar aquella vacuna que no estava, que en aquest moment, sí, com sí, que no hi has anat, doncs està com desprogramada, no? I perquè no es perdi, doncs això repercuteix i perjudica altres persones.
Parlant de vacunació, arriba la vacuna de Janssen. No sé què ens pots explicar d'aquesta vacuna, que serà administrada als menors de 60 anys, dels 50 a 59.
Sí, aquesta és una vacuna, és l'única vacuna aprovada d'una sola dosi, per tant, no has de tornar al cap de 3 o 4 o 12 setmanes a revacunar-te. Això és un avantatge per arribar, d'entrada és una vacuna eficaç per tothom i segura per tothom, però és un avantatge per arribar a determinats col·lectius en els quals potser seria difícil posar la segona dosi. Imaginem, no ho sé, col·lectius de temporers, posem per cas, gent amb molta mobilitat. Li poses una dosi un dia en una comarca i tres setmanes més tard no saps on és. I ell mateix, doncs això ho simplifica, no? Hi ha un seguit de col·lectius amb qui tenir una vacuna d'una sola dosi és un avantatge. Després, pels que podem anar i posar-nos la segona dosi, doncs és una vacuna perfectament vàlida. Aleshores, amb aquesta vacuna fins ara teníem un problema, una limitació a Espanya, i és que només estava autoritzada per la franja d'edat de 70-79 anys. Perquè bé, en el moment que va arribar feia falta vacunar aquesta població que és prioritària per edat. Com que de vacunes de Janssen en seguiran arribant milions i milions a les propers mesos, hi ha un dubte que era, i quan tinguem vacunades totes aquestes persones, què en farem de les altres? Doncs ahir es va prendre la decisió correcta, la decisió que recomana l'Agència Europea de Medicaments, que és dir, doncs, no només majors de 70 anys, sinó també en altres franges d'edat. I per tant, ara es començarà a posar a la franja de 50-59 anys.
A veure, anem amb un dubte que ens han traslladat alguns oients a través de la xarxa i que ens l'han fet arribar a veure si el Josep Corbella ens ho pot aclarir. Ens diuen que el document oficial de vacunacions per professionals sanitaris diu que els pacients que hagin passat el coronavirus han d'esperar 6 mesos mínim per posar-se la vacuna d'AstraZeneca. I els llocs de vacunació, segons els oients, donen les mateixes indicacions respecte a la vacuna Pfizer. I la pregunta és, pot implicar algun risc per la salut vacunar-se amb AstraZeneca o Pfizer poques setmanes després d'haver passat la malaltia?
No.
I ho pregunta perquè els asimptomàtics, clar, no saben si l'han passat.
Exacte.
No, no hi ha cap risc per revacunar-se. No, no és aquest el motiu pel qual es decideix que persones que han passat la malaltia triguin més a vacunar-se. El motiu és el següent. Anem a veure. Quan passes la Covid, això és com una immunització natural. Aleshores, hi ha unes dades bastant recents d'estudis presentats els últims dos mesos que demostren dues coses. Per una banda, una persona menor de 65 anys, perquè els percentatges varien en franges d'edat, que ha passat la Covid, té una immunitat equivalent a una vacuna amb una eficàcia del 80% i dura com a mínim 6 mesos. Per tant, durant 6 mesos és com si t'haguessis vacunat amb una vacuna del 80%. Hi ha una altra dada nova, que és que quan et vacunen i has passat la Covid, la reacció del sistema immunitari és equivalent a la que té una altra persona que no ha passat la Covid quan es posa la segona dosi. O sigui, la primera dosi de qui ha passat la Covid és com la segona dosi de qui ja l'ha passada, quan es miren les cèl·lules immunitàries, per exemple. I després s'ha vist que si aquestes persones que han passat la Covid se'ls hi posa una dosi, si se'ls en posa encara una altra, no hi ha un benefici addicional significatiu. Per tant, la recomanació és per menors de 65 anys, si han passat la Covid, la vacuna es posa al cap de 6 mesos i es posa una sola dosi.
I ara anem a una de les qüestions que avui ha generat... Bueno, avui ja fa dies, a veure, els que ens mirem les coses, en fi, sempre des d'un punt de vista potser una mica més...
realista, ja ho pots
realista,
dir.
Realista, tot i que ens diuen pessimistes.
No, realista.
A veure, s'estudia amb especial atenció l'expansió de la variant Índia. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ja la considera preocupant a escala global i adverteix que es podria convertir en la variant dominant a tot el món. Per què l'OMS ha passat de qualificar la variant Índia com a variant d'interès a variant preocupant? Què ha canviat aquí, Josep?
Es qualificava de variant d'interès quan hi havia la sospita que podia ser una variant que ens donés problemes i que era interessant investigar-la, per això es deia d'interès. Ara ja no hi ha la sospita, ara hi ha la certesa que ens pot donar problemes, i per això s'eleva la categoria de risc, s'eleva el nivell de risc a la categoria de variant preocupant.
Preocupant.
Per què ens pot donar problemes? Doncs perquè una variant sigui qualificada de preocupant es miren tres coses. Si és més contagiosa que les anteriors, si és més virulenta, que causi una malaltia més greu, o bé, si és... té la capacitat d'escapar-se de l'efecte de les vacunes o de l'efecte de la immunitat contra una infecció anterior. Es miren les tres coses. Només que es compleixi una de les tres, ja és suficient, si es demostra que es compleix, per qualificar-la de variant preocupant. I en el cas de la variant Índia, la primera que s'ha demostrat és que és més contagiosa que les variants anteriors. Hi ha dubtes sobre si té més capacitat d'evadir-se del sistema immunitari, però hi ha sospites que sí, i no hi ha, ara per ara, res que faci pensar que és més virulenta i causi una malaltia més greu, tot i que s'ha d'investigar.
Aquesta variant Índia s'ha detectat a 37 països, amb 6 casos identificats a Espanya, per tant, allò clàssic que està
a l'Índia... Ja
sí, no. Sempre hi ha un primer cas que porta un segon cas, un tercer cas, ho va passar també amb Itàlia.
Quan va passar al començament.
Ho teníem aquí al costat, o a Xina, que ho veiem tan lluny i que no ens tocaria. Doncs hi ha 6 casos identificats a Espanya. Fa un parell de setmanes vàrem parlar amb una doctora establerta a la Índia, la doctora Amaya Fauces, que ens explicava això. Ella està en un centre d'epidemiologia de la Índia, de doctora, una doctora...
Que ens va espantar una miqueta,
I ens va dir, Josep, ens va dir això al voltant del que estava passant en aquell país.
Cuando yo empiezo a analizar y empiezan a subir casos, empiezo a preguntar y todos tenían una, no todos, pero la mayoría, te puedo hablar de un 80% de gente que había enfermado, habían tenido la primera dosis de Covaxin o de AstraZeneca. Entonces, a mí se me planteó una duda razonable de decir, esta cepa puede ser que esté escapando a esta vacuna y que hay que aclarar con ensayos clínicos que estén hechos con la cepa de la India. Los ensayos clínicos actuales están hechos con otro tipo de cepas que tienen dos mutaciones similares, pero la cepa de India, aunque le llaman la doble mutante, no, tiene por lo menos 13 mutaciones.
O sea, usted ha detectado, ha tenido constancia de casos de personas vacunadas con AstraZeneca y Covaxin que en una primera dosis se han infectado.
Sí, y tengo casos que con dos dosis también se han contraído el coronavirus. Con las dos dosis también. Y tengo casos de pacientes que han tenido COVID en noviembre y vuelven a tener COVID.
A veure, Josep, són casos, no és un estudi, però ella està treballant en aquest en aquesta ciutat, en aquest hospital,
sobre el terreny.
I està sobre el terreny. I ella ho ha traslladat ja a les autoritats índies, no? No sé si podem tenir alguna lectura del que ella ens explicava.
Això coincideix amb el que us deia abans, que és que està demostrat ja ara des de fa 3-4 dies, des de la setmana passada, a final de la setmana passada, que és més contagiosa. No està demostrat encara, però se sospita que té el que s'anomena capacitat d'evasió immunitària. L'evasió immunitària vol dir la capacitat d'evadir-te d'anticossos neutralitzants, per exemple. I voldria dir que les vacunes són menys eficaces contra aquesta variant que contra variants anteriors. Això, a hores d'ara, no està demostrat, està a nivell d'hipòtesi. Hi ha casos concrets que s'han notificat, com els d'aquests dels que parlava aquesta doctora, i aquí s'haurien de matisar dues coses. Una és que quan es diu que la vacuna té menys eficàcia, no vol dir que tingui eficàcia nul·la. Vol dir que...
Que emmalalteixes, però no arribes a l'extrema gravetat, potser?
Això és una de les coses que vol dir. Mira, quan diem... Deixa'm que et posi un exemple. Sí, quan diem la vacuna, per exemple, de Pfizer, té una eficàcia del 90% o del 95%, això no vol dir que sigui absolutament molt, molt eficaç en el 90% i zero eficaç en el 10%. Vol dir que de 100 persones, 90 no contrauran la malaltia i 10 sí. Però aquestes que les contrauen sí que tenen una certa immunitat. I, per tant, una soca del virus que escapa a les vacunes no vol dir que la vacuna no ofereixi cap protecció. Ofereix menys protecció que contra una soca anterior. Per tant, com deies, en cas de contraure la malaltia, probablement serà menys greu. Això per una banda. I l'altra cosa que volia matisar, ja no recordo quina era.
Eren casos aïllats.
Precisament, que apareguin casos de persones que contreuen la malaltia o fins i tot malaltia greu després d'una vacunació,
sí.
Això se sap que pot passar. Se sap perquè és el que diuen els assajos clínics. Els assajos clínics, quan et diuen Pfizer 95%, vol dir que 5 de cada 100 sí que poden contreure la malaltia. Per tant, amb una població molt gran com la de la Índia o la de Nova Delhi, la de Bombay, que apareguin casos així, no és sorprenent. El que s'ha de mirar és quants són realment i si són més dels que esperaries en una població... Si realment hi ha una diferència significativa estadísticament que vol dir que la vacuna és menys eficaç.
Abans d'acabar, deixa'm preguntar si tindrem Jocs Olímpics o no. Ho dic perquè, per exemple... No, ho dic perquè, a veure, ara mateix hi ha confinaments al Japó. Estem al mes de maig. Estan marcats per grapat de setmanes. Les taxes de vacunació, a més, a veure, no és de les...
No, però si fan Fórmula 1 també poden anar a córrer persones i deixar-ne 4 o 5 a l'estadi.
Pregunto. Japó només ha vacunat el 2,8% de la seva població. Hi ha confinaments. I fins i tot la pregunta de si aniria als Jocs Olímpics, ahir Rafael Nadal va dir que, bueno, que de moment ho té clar. Clar, estem a 12 o 13, no? 12 de maig.
12.
I això és pel 23 de juliol, sí, falten
la
70-72 dies. No?
Com ho veus, això?
A veure, a nivell de salut pública, a nivell epidemiològic, hem comprovat amb la Lliga de Futbol, amb el Tour de França, amb la Fórmula 1, com diu el senyor Marcelí, que es poden fer... amb el tennis, es poden fer esdeveniments esportius que tenen el gruix de la seva audiència per televisió sense que això sigui un risc de salut pública. Això es pot fer. A nivell polític és diferent. A nivell polític, el que ens trobem ara és que al Japó hi ha un rebuig majoritari de la població a fer els Jocs Olímpics. Aleshores, per què? No perquè la situació del Japó sigui molt catastròfica amb els nostres paràmetres. Estava mirant abans de venir precisament les dades d'incidència a Japó. Amb 126 milions d'habitants tenen ara...
Quants?
126 milions. Fixa't. En el país tenen 5.000 casos al dia, 5.500.
Fixa't.
És com si a Catalunya, amb la població que tenim, tinguéssim 300 casos al dia. I en tenim 1.000. Nosaltres suspendríem els Jocs Olímpics?
Nosaltres?
No ho sé.
Que no vas veure dissabte com la gent va sortir a fer les Olimpiades.
Coets i cerveses.
El que està indicant és que culturalment Japó té com molta més aversió al virus que no nosaltres. Llavors hi ha un rebuig...
Bueno, la prova la tens que quan vèiem els asiàtics que anaven amb les mascaretes, què dèiem? Estan carregats de manies. Carregats de manies aquests amb les mascaretes.
Exagerats.
Aleshores, hi ha un país on la població està en contra, on hi ha molta aversió al virus, i si la decisió depèn del primer ministre de Japó, cosa que a hores d'ara s'estan tirant la pilota entre el primer ministre de Japó i el Comitè Olímpic Internacional...
A veure qui pren la decisió, no?
Decideix tu. Si la decisió acaba sent una decisió política que depèn del govern de Japó, el que serà més prudent, tots els incentius els té per suspendre'ls, perquè ell es deu als seus electors que no volen els jocs. Ara, ja dic, això seria la decisió política. A nivell de riscos de salut pública, són assumibles. I penso que fa tard Japó, perquè això ho hauria pogut dir fa 3 mesos. I s'hauria estat a temps de portar els jocs a Miami.
Els japonesos també baden.
No, però...
No, però és que, perdoni, si fixa, aquí bada tothom. No, sigui, això... Bada, o sigui, el país perfecte no existeix.
No. Ja veig que no. Jo anava buscant
aquí
un
sempre
país...
Sempre critiquem sí. Espanya tal, Catalunya no sé què...
Alemanya, que també semblava que fos...
Alemanya està molt pitjor que nosaltres, els alemanys. Molt pitjor. I han estat molt més confinats que nosaltres. Perquè tinc família a Alemanya i, vamos, estan fins al gorro de no poder fer res.
Ja està.
I a França?
Igual. O pitjor.
Ah, és que però aquí sempre... anem posant les... Bueno, clar, vull dir, sempre sí, critiquem...
Això, però... això té un problema, vosaltres, que és que a l'estar amb mi us penseu que la perfecció existeix.
Claro.
I això us fa equivocar. És part culpa meva.
Perquè no se'n va al Japó.
Sí, exacte.
No, doncs, si em permeteu, un últim comentari de Japó. Aquest tema de si s'havien d'ajornar els Jocs Olímpics o fer en un altre lloc es va plantejar el mes de gener-febrer, quan amb les noves variants es va dir a veure què passarà. I el Japó van dir, no, no, i fins i tot crec que Miami es va oferir com a seu alternativa. I Japó va dir, no, no, nosaltres tirem endavant. I en aquell moment s'hauria estat a temps de reorganitzar-ho en un altre lloc. Però ara seria una... En fi, si penses en els més de 10.000 atletes esportistes que s'han estat preparant, és una falta de respecte per ells.
Ja. Bueno, potser el que s'hauria d'haver fet és suspendre els Jocs Olímpics del 2020 i deixar-los... en stand-by fins que es puguin fer, no? Sí. Per exemple, potser el 2022 hi ha unes condicions...
Seran molt... millors que el 2021.
Clar, per això dic que a vegades es fa aquesta precipitació de fer-ho l'any vinent i no...
Ganes de córrer, també.
Ara. Bueno, si són uns Jocs Olímpics, també tenen aquesta tendència a córrer.
Clar. Però la torxa olímpica ho mata tot.
Sí. Mata el virus. Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre.
Una mica d'embotit, a aquesta hora.
Porta!